Aquesta música indica que comença les maquinàries a Ràdio Falset. Aquest espai el que vol és entretenir-vos una estona durant la tarda del dissabte. Us saluda Maria Arbonès en nom propi de tot l'equip del programa. Ens trobarem aquí fins a les 7 de la tarda. Recordem també que les maquinàries es reposen els dilluns al vespre. Molts i moltes tenim ja al cap les properes festes nadalenques. Encara falten uns dies, però ja ens trobem dins l'ambient que es crea al seu voltant. En parlarem de la Nadal, serà un dels continguts de l'espai d'avui, de les coses del Nadal i com ens afecta. Però abans escoltarem el nou disc de Nacho Vegas. Es diu El Manifiesto Desastre i com tot el que fa Nacho Vegas és fabulós. Vull que escolteu una cançó titulada Morir o Matar.
Te sentaste justo al borde del sofá, como si algo allí te fuera a morder. Dijiste hay cosas que tenemos que aprender. Yo a mentir y tú a decirme la verdad. Yo a ser fuerte y tú a mostrar debilidad. Tú a morir y yo a matar. Y después se hizo el silencio y el silencio fue a parar a una especie de pesada y repartida soledad. Y la soledad dio paso a un terror que hacia el final nos mostró un mundo del que ninguno quisimos hablar. Y así eran nuestras noches y así era nuestro amor. Comenzaba en el silencio, continuaba en el terror. Y otra vez de ahí al silencio, dime para qué hablar de lo que pudo haber sido y de lo que jamás será. Tratando de adivinar qué fue eso que hicimos tan mal, si en fin se trata de morir o de matar. Así que, si aún andas por aquí y alguien vuelve a prometerte amor con dinero en canto y alguna canción, por favor, prepárate para huir. Vete lejos y limítate a observar esta escena tan vulgar. Conoció a unas 100 mujeres y a 50 enamoró. Conoció a otros tantos hombres y con tantos se acostó. Y fundió todo el dinero y la gente se cansó de escuchar noche tras noche la misma triste canción. Y ahora ve que el universo es un lugar vacío y cruel, cuando no hay nada mayor que su necesidad en él. Y encendiendo un cigarrillo se comienza a torturar, y habrá cerca alguien gritándole hágase tu voluntad. Y en la culpa solo en parte es mía y en parte lo es de los demás. De lo que se trata es de morir o de matar, de morir o matar. Fue aquella gitana que nos leyó el porvenir. Dijo uno es el asesino y el otro es el que va a morir. Y salimos de allí y me miraste asustada y el miedo sonó en tu voz. Antes de que tú me mates, prefiero matarme yo. Y emprendiste así tu vida y yo corrí a mi habitación y mezclé en una cuchara el polvo blanco y el marrón. Y con la sangre aún resbalando te llamé desde ese hotel. Por favor entiende que algo no funciona en mí muy bien. Y al otro lado te oí llorar y yo seguí y no colgué. Y me suplicaste déjame de una vez, déjame de una vez.
se me antojan guillotinas y te observaré durmiendo y me pondré a susurrar. Nuestras almas no conocen el reposo, vida mía, pero si hay algo que es cierto es que te quiero un mundo entero con su belleza y su fealdad. Porque no puedes aceptar que esto no se trata más que, amor mío, de morir o de matar, de morir o matar.
És la cançó que tanca l'àlbum, el nou àlbum de Nacho Vegas. La cançó preciosa es titula Morir o Matar, l'àlbum El Manifiesto Desastre.
Moriré, moriré y es lo único que sé. Moriré, moriré, moriré. Cuando lo haga al fin ya nada va a impedirme descansar y así obtendré la santa paz. En vida no goce jamás, pues hasta morir la única opción siempre es matar, siempre matar.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Hi ha tanta gent que passa per les maquinàries que ens diu: a mi la Nadal em deprimeix, no sento aquesta dosi d'alegria que haurien de comportar aquestes festes, que hem dit, doncs, truquem al Joaquim Serrano, l'Antoni Guiu, psicòlegs, perquè des de la seva vessant ens expliquin tot això. Joaquim Serrano, Antoni Guiu, com us afecta a vosaltres aquestes festes?
Positivament, no, sí. No es dona per, de moment, no es dona per aquests baixons, però existeixen.
Sempre hi ha una propositiva que hi ha uns dies de festa i la festa sempre va bé.
Compreneu vosaltres que algunes persones es deprimeixen durant aquestes festes?
El comprenem i l'entenem i ho treballem. Més que això és el treballar-lo amb la persona que es deprimeixi, que es trobi en un estat així, un baixón, no? Que es diu normalment. I, a veure, no és molt sovint, però passa.
Entra, per una banda, a moltes persones una tristor, no? perquè no tenen l'alegria que es diu o que corre pel carrer que s'ha de tindre i ja no sentir-la, doncs entra una tristor. I després ja les persones amb tendència depressiva se deprimeixen, s'arriben a deprimir.
Entre altres coses, la menor quantitat de sol que hi ha, o sigui, el dia és més curt, tot això convida d'alguna manera a una tristor, un tancament. Hi ha gent que tota aquesta societat o aquest moment que vivim de consum li assusta o li molesta i, clar, això té que veure amb tota aquesta tristor, aquesta sensació de baixón. Passa, passa.
Em vaig assabentar que aquesta depressió està batejada amb el nom de blues de Nadal. Sabíeu vosaltres?
No ho sabíem.
Batejada amb el nom de blues de...
Aprenem cada dia una cosa nova.
Correcte, a nosaltres també, des d'aquí. És perquè, doncs, es pensa amb els familiars, amb els amics, les persones que falten?
Hi ha una part que sí, tinguem en compte que en aquestes festes se solen fer reunions familiars i, lògicament, quan hi ha una falta, és els dies que es troba a faltar, sobretot els primers anys d'aquesta falta, fins que es va habituant, lògicament, i el posto 8 ja no es veu, però els primers anys se veu aquell posto 8 i llavors porta molts records. I hi ha una part d'aquesta depressió que està produïda per aquest posto 8, per aquesta cadira buida.
Sí, el record de les persones desaparegudes porta moltes vegades a recordar els moments bons i llavors que porta això, la sensació de que algú falta a la taula. També es pot mirar una altra part que diria que bé que estàvem abans i que bé continuem tots, no? I tinguem endavant i aquí estem. I el record de la persona pot moltes vegades portar-se en el sentit positiu i recordar-la i llavors pot ser que la taula encara estigui millor i no tan deprimida.
I també el col·lectiu de separats, separades, no? De la parella.
Sí. Qualsevol falta, és a dir, és el que estem dient. Són festes, doncs, que se sol reunir tota la família, diguem, el dia de Nadal, el sopar de Nadal, i lògicament qualsevol variable en què falti algú, sigui de la parella, sigui pues, un amor, sigui qualsevol cosa d'aquestes, és una data que es troba a falta molt.
Mm-hmm. Sobretot les separacions són sobretot el primer any, i no tant els dos, sinó més una part que les dos, no? Pot ser l'home o la dona el que viu aquest Nadal amb tristor, recordant moments passats, i si hi ha fills, la separació dels fills, o que uns fills estan amb un en una data i amb un altre en una altra data, doncs ara la persona que es queda sola, no? El recordament d'aquestes dates de recolliment i de compartir amb la família, doncs d'alguna forma influeix, indudablement. Mm-hmm.
La persona deprimida no vol relacionar-se, no? I prefereix la soledat.
Hi ha persones que sí, però sí. Hi ha altres que busquen aquestes dates, per almenys busquen la companyia de la família que queda, encara que no tenen molt a faltar la persona que falta. Però hi ha persones que intenten més, com si fos una cosa mal feta, el passar-s'ho bé i el celebrar quan hi ha una falta, quan hi ha falta una persona estimada.
Mm-hmm. O sigui, les persones normalment busquem, no? Els familiars o les persones amb les quals hem compartit moments, i els busquem i estem, bueno, anem de viatge, anem a veure els que viuen al poble o anem als que viuen a la ciutat, i sempre hi ha un moviment molt fort de personal, mm-hmm. No? cap un cantó o un altre. El que passa és que, com deia Joaquim, a vegades aquests records pues, te lastren, te deixen difícil bellugar-te, en què cada altres vegades la gent, tenim que sortir, mm-hmm. com sigui.
Les músiques, les cançons, les Nadales influeixen?
Jo crec que sempre influeixen positivament, perquè te porten records molt agradables de quan eres petit.
Ho dic des de la vessant de la tendresa, però també es pot deprimir per la falta de qualitat d'algunes musiquetes d'aquestes, no?
No sols deprimeix, diguem molta gent que es deprimeix, perquè a més, sobretot aquesta del carrer, que et dona la sensació de que t'has de posar content i t'has d'alegrar, mm-hmm. quasi per força. Però i no sols la depressió, sinó aquí he trobat, per lo menys, que hi ha gent que es posa agressiva i tot.
Sí.
I llavors fa una retirada i intenta evitar tots aquests carrers i tot aquest moviment i tot aquest bullici, perquè li entra un malestar i una agressivitat.
És cert.
Sí, i a vegades, sobretot quan estem parlant de depressions i a vegades amb ansietat, la multitud agobia, no? Sí. I quan entres en un carrer en el qual hi ha molta gent, hi ha un bullici de personal que estan comprant, pues, aquestes persones no accepten aquest tipus de trobament amb la gent i se retiren, com diu Joaquim, i ja molts ni surten de casa, uns altres van per carrers més solitaris.
Sí, sí.
Acostuma a passar.
Comprar fa que disminueixi la tristesa?
És una droga, indudablement, el comprar, sí. Desperta, suposo que això deu estar, desperta molts morbos, moltes històries, i la gent, però uns altres no, uns altres els implica tristor.
A més que sembla que estem com a obligats a comprar, clar. Perquè i esperem els regals de les altres persones, esperem que siguin doncs menjars especials, esperem, i en certa forma ens veiem, encara que no vulguis, obligat a certa compra que moltes vegades és compulsiva.
I en certa situació de viure, a veure què m'espera, no? A veure quin regal m'han fet, no tothom demana, sí. Un Porsche ni un Ferrari, no? Hi ha gent que demana una tonteria i estan esperant això, no?
Perquè en aquestes festes, en aquestes dates, també es fa un repàs de l'any, i et dones compte de que l'any i els mesos doncs passen molt ràpid. Això pot influir també? Ostres, com passa el temps, no?
Sí, és una miqueta el que passa amb moltes persones als cumpleanys. Quan se compleix els anys, i sobretot a certa edat, hi ha persones que els hi entra certa depressió. Per una banda està l'alegria, doncs, de les felicitacions i tot això, però per l'altra banda és d'un any més. I aquestes dates també és una data, sobretot que acaba el cap d'any, de dir, ja ha passat un altre any, i què he fet? Com si segueixi el reste de la meva vida no hi haurà variació, i influeix també en aquest estat de desànim.
Mm-hmm. Parlàvem, digues, Antoni.
Sí, no, que sobretot les persones, a més, la propaganda, tot ens convida a fer un repàs de lo que hem fet durant l'any, no? mentre que el repàs es pot fer cada, en cada moment, dir, a veure, com estic funcionant i tal. No, tenim que esperar aquestes dades per fer un repàs. I clar, sí, si esperes un moment determinat per fer un repàs dels 365 dies que han passat, dius, ostres, què m'ha passat aquest any, no? És un... I en certa manera ens veiem com... com embocats cap ahir, no? És un moment, tens que fer això, i quan surten els dies, els resums anuals, tant a la ràdio com a la televisió, surten i durant aquest any ha passat tal cosa, i dius, ostres, aquest any ha passat això, i oh, jo què feia en aquest moment, i al moment porta al retiro.
Sí. I sobretot passa això si es té la sensació de no tindre una vida satisfactòria, és a dir, si es té la idea de que la vida ha de ser algo molt més mogut, amb moltes més emocions, moltes més sensacions, sentiments, no parlem ja dels èxits econòmics o professionals, si es té la sensació aquesta d'insatisfacció per la vida que es porta, jo crec que augmenta bastant més aquesta sensació de desànim, de dir un entrany i continuo sense arribar i on volia arribar.
Sí, es planteja sobretot durant aquestes dates, es planteja la situació de la felicitat, no? Què és la felicitat? Sí. Què entenem per felicitat? I molta gent, no tots, no? Hi ha alguns que es plantegen, a veure, soc feliç, no soc feliç?
Sí, sí. Parlàvem de col·lectius que recauen més amb aquesta depressió, també la gent gran, no?
Sí, sí, la gent gran és, té tendència a això. Durant aquestes èpoques recorden sobretot tot el que ha passat, les persones que anen perdent en el camí i, bueno, d'alguna manera aquest record... o aquest record influeix en com estan ara, el que està passant. Però si les persones grans estan en companyia del grup familiar que queda, pues, estan bastant bé. Si estan en aquest grup familiar, si es troben sols, llavors és greu, és difícil no estar en una situació trista.
És que la gent gran, a més, com diu l'Antonio, són les persones que per lògica han tingut més pèrdues al llarg de la vida i troben a faltar aquestes pèrdues, lògic i normal que passi més amb elles.
I sobretot això, que ara hi ha moltes persones grans que es troben soles, no? Que estan vivint soles, i clar, imagina't a més unes dates en les quals conviden a la felicitat, al consum, i estar un sol a la seva casa, diu, jo què faig aquí, no?
Sí, sí. Com combatre aquesta depressió? Estar rodejat de gent, expressar els sentiments, canvis d'ambient?
Jo diria que lo principal és saborejar lo que es té, que sempre es té molt. És a dir, si esperem, perquè mos ho diuen i perquè quasi ens suposa que hem de ser feliços, que hem de ser no sé què, doncs probablement que no arribarem o poques vegades arribarem a aquesta felicitat. Però si tenim dos dies de vacances i saboregem aquests dos dies de vacances, o tenim una paja extra, saboregem... És a dir, saborejar el que es té. Si la família pues, sempre té i els nets o i la parella o el que sigui, i els fills, se saboreja el que queda, el que es té, es disfruta d'això sense esperar, sense buscar més, jo crec que és una forma de combatre-ho.
Jo crec, com diu Joaquim, és viure el moment que estàs vivint, no pensar en el que podries viure, sinó el que estàs vivint ara, gaudir d'això, disfrutar-lo. Si tu estàs en un sopar amb la gent que estàs amb ells, és disfrutar de los que tens al voltant, disfrutar de lo que estàs fent en tot moment, no pensar, a veure, jo podria estar fent tal cosa, podria estar fent altra, perquè no ho estàs fent. Llavors és com d'alguna manera estàs abocat a la infelicitat, mentre que si vius el que està passant allí, la felicitat està ahí, en viure el moment que passa amb el teu net, amb la teva dona, amb la teva família, amb el teu pare, és aquest moment el que està que viure.
Han acabat ja la depressió post-nadalenca derivada de les despeses econòmiques de les targes, no? El mes de gener, no? Aquesta ja és una altra, no?
Suposo que això ja suposo que ni és depressió ni res, és qüestió més econòmica, dir, ostres, m'he passat aquest Nadal. I
a vegades passa pues, una miqueta el que dius tu, que a banda dels gastos, les expectatives, si eren molt altes, no s'han complert i dius, bueno, pues, ja ha passat un altre any i llavors te ve el xafament perquè les expectatives potser massa altes.
Sí, però jo crec que les expectatives, quan acabem l'any o comencem l'any en aquesta època, tenen que ser més realistes de lo que moltes vegades nosaltres esperem de l'any que ve, no? L'any que ve moltes vegades posem una sèrie de fantasies i d'il·lusions que no són reals. Mentre que si jo trepitjo el terra i penso el que hi ha, les meves expectatives seran baixar el llistó, no serà un llistó tan alt, i probablement em sentiré menys desgraciat i tindré una mica més de felicitat perquè estaré vivint algo real, no alguna, una cosa que jo me, ostres, aquest any jo tal, no, ei, aquest any pensa, siguis real, què estàs disposat tu a fer? I llavors, quan un està, sap el que està disposat a fer, llavors, lògicament, el llistó baixa i quan acaba l'any dius, ostres, aquest any he fet.
Joaquim Serrano, Antoni Guiu, que passeu molt bones festes.
Igualment. Bon Nadal, bon any.
Que passeu un bon any.
Gràcies, salut.
L'any passat, Antònia Font va publicar Coser i cantar, un àlbum que recull part del seu repertori, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Bratislava. El treball, que adjunta amb DVD, ha estat premiat i ha rebut molt bones crítiques. El mateix va passar amb Batiscafo Catiusques, àlbum publicat per Antònia Font l'any 2006.
I un dia te sobren vitamines, sa casa i sa teulada tan intenses, l'Elota s'entretén amb una planta.
El grup mallorquí Antònia Font va començar amb la sana intenció de ser un grup de rebelles, però des del primer disc ha sorprès gràcies a un repertori original, una barreja d'estils i unes lletres sense precedents a la història del pop-rock en català. Taxi és un àlbum disciplinari, heterogeni i sorprenent, amb una producció complexa i refinada. Taxi respon a un entramat poètic que se sustenta en la creació d'un món surrealista on, per exemple, els astronautes simbolitzen la solitud, els animals d'un zoo representen la societat humana i un amfibi encarna un individu en època de canvis. Antònia Font es van crear a finals dels anys 90. Són Pau de Bon a la veu, Joan Miquel Oliver a les guitarres, Jaume Manresa al piano, Manel de Bon a la bateria i Joan Roca al baix elèctric. Quan fas un canvi de... El nom del grup, Antònia Font, està recollit d'una noia, d'una companya, d'una amiga, d'una seguidora.
Ha pujat alguna vegada l'Antònia Font a l'escenari?
Sí, un dia a la Verbena de Bunyola dels Quintos, quan ja va acabar la Verbena a les 5 de matí, això va pujar ja... però ja s'han vingut tothom.
Al començament de les vostres actuacions, la gent es devia pensar que éreu el grup taloner de l'Antònia Font, no?
Supòs. Sí. Supòs que se devien esperar l'Antònia Font i sortien naltros allà, sentiós.
Sí, hi ha hagut moltes històries sobre això, però bé.
El primer disc dels Antònia Font, titulat Antònia Font, va sortir el 1999. Aquest disc, enregistrat als estudis TJ So del Camí Vell de Bunyola i produït per en Tomeu Gené, els va donar a conèixer i els va obrir camí dins l'escena nacional del pop-rock melòdic.
Gimnasta futurista com ell no en trobaràs i s'estima. fumen, ni se mengen, ni se fumen de mallat. Músiques que neden on te so insonoritzat. Multiorgàsmia en general. En els mapes no, tampoc no m'he mallat de vespre prenent el sol. Conec totes les zones. Despertar una platja, heu fallat a sa vorera. Vaig escriure una novel·la en sa veu del meu padrí. Me nodria de ses fulles i darrere una arbocera. Lucifera, llambanera, jo te vaig conèixer així. En Joan, et cibernotes, un jove colossal que cura na Maria, malaltissos furos anals. Gimnasta futurista com ell no em trobaràs. S'estimen i se mengen i se fumen de mallat. Músiques que neden on te so insonalitzat. Multiorgàsmia en general. En Joan, el cibernat és un jove colossal que curen a Maria malaltissos furos anals. Gimnasta futurista com ell no en trobaràs. I s'estimen i se mengen i se fumen de mallat. Músiques que neden on te so insonalitzat. Multiorgàsmia en general.
Ve que molt lluny dels vostres primers propòsits de ser un grup per festes i revetlles.
Sí, perquè nosaltres pensem que tot és compatible, no? Tot se pot perfeccionar. O sigui, si una cançó és bona i a damunt és divertida, és millor que si només és bona, saps? I se perfecció no té límit. Tu sempre pots millorar les coses. I nosaltres intentem abarcar tots els aspectes, no? No sé, que agradi la gent, que ens agradi a nosaltres, que sigui original, que no sigui repetitiu, ni amb altres grups ni nosaltres mateixos, i sempre intentem cercar molt coses que ens motivin a nosaltres i motivin a la gent, no?
Això ve molt bé, doncs, per preguntar-vos sobre el mestissatge. Veig que també el mestissatge en la vostra música és un element de força. Cançons amb tocs de bossa nova, com Estendre sa roba, o en el segon treball, o amb tocs inclús àrabs, com amb una cançó que es diu Tot sol del primer treball, no?
Sí, sí, perquè això, no sé, es respon a la mateixa idea, no? Si una cosa no te sorprèn a tu, difícilment sorprendrà un altre, no? Nosaltres crec que cada vegada m'agrada més les coses que feim sense pensar-les que les coses que feim pensant molt, no? Quan madures molt una idea, no sé què, i vas molt ben encaminat, i al final aconsegueixes això, quan t'arribes al resultat final, ja sabies que ho tindries millor. A nosaltres ens agrada improvisar. Significar una escala així més ara, la ficam. Significar una bossa nova, la ficam, no? No tenim una intenció clara d'estil, no? Nosaltres l'estil el mostrovam. Quan ja està fet, està fet i ja està. Quan una cosa està feta, tu pots pensar, ah, val, això és això, això és això, això és això. Però abans de fer-ho, no ho sabem exactament què és el que volem fins que no ho fem.
En qualsevol cas, el ritme principal és el pop, no?
Sí, sempre és pop. I de fet, els instruments que toquem nosaltres tots, els conjunts, són instruments de pop. Ja és guitarra elèctrica, baix, bateria i teclat. Vull dir que sempre sonarà una mica el pop, el pop rock.
Sí, sí.
El que passa que, clar, també dius que hi ha coses que sonen a bossa nova, per exemple. Encara que sempre mai serà una bossa nova. El que se diu una bossa nova pura i dura, no? sempre tindrà allò.
Sí,
a nivell... Que ens falta d'estiu, que dic.
A nivell social som un grup de pop, o sigui, les cançons duren entre 3 minuts i mig i 4 i mig, entre 15 i 20 segons d'introducció musical perquè la puta pugui dir qualque cosa, tenim un cantant amb una lletra, jo no sé. Social, a nivell social, o sigui, el tipus de concert que fem és un grup de pop normal.
Un pop que dibuixa unes cançons fresques i aparentment senzilles, però que també hi ha un altre element força que són les lletres, no? Parla-me de les lletres del grup.
Això és un tema ja un poc més complicat, no? Perquè en general ja em pot ser que la poesia o les lletres de les cançons són una altra manera d'explicar les coses, no? Una manera més sensible o, no sé, metafòrica d'explicar les coses. Però jo crec que això és... Crec que no és així, no? Jo crec que... O que no hauria de ser així. Jo crec que la poesia, el tema que tracta la poesia és un tema que va sorgint a mesura que la poesia se va fent, no? Pot sortir, per exemple, el tema de la mà, diguéssim, no? I no és una cançó que xerra la mà, no és una cançó bucòlica. Pot sortir el tema de l'amor, però no és una cançó d'amor, diguéssim, no? En aquell moment, durant el procés d'elaboració de la cançó, o de la lletra, en aquell moment surt allò, no? I ja se queda allà. I això ja dona peu a una nova i la cançó se va desenvolupant fins que al final és el que és i ja està.
Aquesta complexitat de les lletres fa que se li posi difícil les coses del cantant, o no?
No, jo crec que no, perquè una cosa que tenim molt clara és que a la gent li agrada molt cantar, no? I a la gent li agrada entendre la lletra. I de la mateixa manera que si una paraula no m'agrada, jo ens en fico una altra. Si una paraula no m'agrada com sona, doncs també en fico una altra. Si és difícil de pronunciar, si veig que se m'ajunten moltes vocals i no se sap on comença la paraula i on acaba, si veig que l'accent musical no coincideix amb l'accent de la paraula en si, doncs això no, procuro fer les coses ben fetes, no? Fàcils, que paresquin fàcils. O sigui, el procés és més difícil perquè te limites molt més i has de cercar molt més, has de fer més feina, però al final dona la sensació que la cosa és més senzilla i més fàcil, no?
Encara no m'ho crec. El segon disc, a Rússia, va sortir a principis del 2001 en Playband. Es va presentar a la sala L'Espai de Barcelona el 17 de febrer de 2001 i uns dies més tard al Teatre Municipal de Palma. Ha estat coeditat pels segells discogràfics L'Urpi Música Global, un de mallorquí i un de gironí. És el disc que suposarà, sense dubte, el salt definitiu al Principat i al País Valencià. Espirals, ja m'adullia a conèixer i a tancar fonoteca d'auriculars i que sonin tots els motors d'impossibles aviadors que t'adullin a comprovar que els teus somnis són brillants. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament les vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos deducàvem, mos dedicàvem quasi sempre els dies, mos sensuàvem, mos gastronomia. I ara no m'ho crec, i ja tornes un satèl·lit que fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i jo he perdut la corba i l'anestèsia i he plorat que s'encendin els espersors, que morrellin tots els codonys, que no sé si s'han de ratllar perquè jo som més de la mà. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos delujàvem,
mos editàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos d'astronomia. I te sonin tots els motors d'impossibles aviadors, tanta rodina comprovar que els teus somnis són afritats. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos t'educàvem, mos deritàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos d'astronomia, mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos salutàvem, mos deritàvem quasi sempre els dies, mos sexuàvem, mos d'astronomia.
Perquè heu estat algú de vosaltres a Rússia?
No.
Crec que ningú hi hagi estat.
L'any 2002, i sota Virgin, els Antònia Font van treure el seu tercer disc, Alegria. Un treball més curt i diferent que l'anterior pel que fa a ritmes i sonoritats, i com ells reconeixen, no pas alegre, com tots els seus treballs.
Deses oceans, ses algues són marines, entam els ulls, imaginam fosta i silenci totals. Espai obert, fins i tot el cel, són platges infinites. Els aliments més primordials, falta i defecte brutals. Ses coses no són fàcils per ningú, dins de testigó, tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert, són cactus, són espines, un sol en blanc, ficus vegetals. Ses plantes signifiquen, tancam els ulls, imaginam fosta i silenci total. Les coses no són fàcils per ningú, dins de testigó, tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. Les coses no són fàcils per ningú, dins de testigó, tan descomunal, ple de telebruix, tanta llibertat, tanta magnitud. Ses coses no són fàcils per ningú, dins de testigó, tan descongelat, tanta longitud, tan ple de final, privat de tu.
quart disc de la formació mallorquina Antònia Font, es diu Taxi, publicat per Dismedi, inclou 16 temes i un DVD amb un curtmetratge.
Pòsters en quadri com hi anuncien un discos que vaig deixar aquí. Davall ses esteles i mir ses meves sabates. Resta de ballen i plugen amb poca esperança de llunes. Tes moixos no surtin encara, te dormin de balles del cotxe. Un dia de vespre i de son, te mires i plegat sa roba. Te mai no sé on tens sa porta, te no proliferen ses hores. Te no puc acordar-me sa brit, un món ple de combinacions. Combines meu cel sempre gris amb tots els teus portaavions, badies de petroliers, excuses de mal bevedors. Li falta una tapa de mel, li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel. De sucre i de son, vols aquí per mi ja no plora, vols aquí m'aixerrin sa planta, te no pot omplir aquestes hores, te no sé planxar el meu abric, un món ple de combinacions, combines meu cel sempre gris, amb tots els teus portaavions, badies de petroliers, excuses de mal bevedors.
Bé, això respon a que no mos agrada massa pensar les coses. És el que diu de vegades en Joan Miquel, que de vegades mos acaben agradant més les coses que feim sense pensar que les que feim pensant.
A les maquinàries passem revista a tot.
Les maquinàries a Ràdio Falset, reemprenem aquí. A les maquinàries, la radionovel·la Empúries a 218. Tenim amb nosaltres un ampli i bon equip de dramàtics. Escoltem el capítol 8.
Els rajos del sol estiuenc martellejaven amb afany l'arrugada blavor de la mar, fent-ne brollar llampants reflexos d'or i argent. La costa empuritana havia quedat relegada a una franja marronosa difuminada rere una cortina translúcida de calitja, sobrevolada pels pics grisosos de les alberes que s'alçaven cap al nord. Les veles quadrades tibaven amb ímpetu sota el flux contingut del Garbí que esperonava la nau sobre aquella prada inundada d'aigua. Al Búdar, però, aquell espectacle de la natura li resultava indiferent. Era gairebé migdia i encara no havia dormit. Assegut a proa, amb l'esguard fixat en l'horitzó, tenia el cervell dominat pels pensaments més salvatges. Una vegada i una altra tornava aquell dubte aterridor que li desquiciava l'enteniment. Qui l'havia denunciat i per què? Analitzant els successos de la nit passada, les seves sospites anaven a recaure sempre en la mateixa persona. Els sequassos que l'havien acompanyat fins al domicili de la Zoe disposaven de la clau per obrir la porta. Coneixien on era el seu dormitori i sabien com es deia la jove. El traïdor havia de ser algú de dintre de la casa, algú molt proper a la noia, algú que, a més, estava al corrent del pla que ell mateix havia ordit per desemmascarar els agents estrangers, i aquest algú només podia tractar-se de la Niobe, l'amant del seu gran amic Anna Seguin.
Bàrbar, la mestressa desitja parlar amb tu.
Un dels membres de la tripulació s'havia tensat en Buder, apartant-lo momentàniament de les cabòries.
Doncs jo no.
No t'hi pots negar, és una ordre.
Ja n'he rebut prou d'ordres, no trobeu?
Si t'hi resisteixes, t'hi hauré d'arrossegar per la força.
Bruixat per la intimidació, en Buder fità l'home per damunt l'espatlla. La seva pell, tersa i brillant, era fosca com el carbó. El noi, que mai abans havia vist un negre, s'horroritzà.
Per tots els déus, si esteu maleït!
Davant aquella reacció d'espant, l'individu no pogué contenir una estrepitosa riallada.
Es nota que n'has vist gaire món, tu. Au, segueix-me, no fa més per a la mestresa.
L'home conduïa en Buder, que se sentia cohibit per la seva presència, fins al camarot situat sota el pont del vaixell. Quan va entrar-hi, la sorpresa que s'endugué fou encara major. Asseguda en una cadira de vímet, flanquejada per dues esclaves, l'esperava una dona d'uns 30 anys, de faccions suaus i mirada sedosa projectada a través d'uns ulls color turquesa que ho acaparaven tot. Anava abillada amb una elegant estola taronja, ben cenyida, davall de la qual s'hi dibuixava una figura esbelta i sinuosa. El cap el duia cobert amb un vel, del qual sobresortien uns cabells lisos de tonalitats mig rosses i mig castanyes, que li queien llargs damunt un bust ferm i generós. En Buder, que veia per primer cop la cara de la desconeguda a plena llum del dia, es quedà contemplant-la embadalit per la seva bellesa. Trigà una estona en defugir aquell encís, però després, recordant que ella havia estat la causant de la seva desgràcia, se n'avergonyí i deposà la seva actitud.
Per què m'heu fet cridar, senyora?
Em dic Júlia.
No us he demanat això.
Vull compensar-te pel mal que t'he provocat.
Estalvieu-vos-ho, ja no té remei.
Noies!
La Júlia picà de mans i les dues serventes es tragueren la roba i posaren nues davant del jove.
Tria la que més t'agradi, te la regalo.
Això és una infàmia. És que penseu que no tinc honor, jo? Ni sentiments? El meu cor em balla dins del pit, esmicolat amb mil bocins, i llavors tan sols us acut d'oferir-me carn. Quina classe de reparació és aquesta? Sisplau, no humilieu més.
Marxeu.
Un cop sols, un silenci de vidre inundà el camarot. La dona escrutà llargament el semblant d'en Buder, com si pretengués llegir-li les entranyes, mentre es mossegava ansiosament els llavis molsuts. La situació resultava força incòmoda. Finalment, parlà.
Sé perfectament quan una indemnització és justa, i efectivament, la meva no ho era. Malgrat tot, no tinc la facultat de desfer allò que el fat ha disposat.
No us entenc. Arit m'haguéssiu mort sense titubejar. Haguéssiu mort també el meu amic. I en canvi, avui sembla que us em penediu de tot plegat.
T'equivoques. No et càpiga el més mínim dubte que si no t'hi haguessis avingut, us hauria fet executar.
Doncs així no en deveu res.
T'ho dec. Has de tenir ben clar que el destí de tothom és morir. No importa quan ni com. Quan algú exposa la vida, com tu te la vas exposar, ha de ser conscient que la pot perdre. I aquell que li arrabassa no fa sinó cobrar-se la penyora que l'altre va decidir apostar. Ara bé, tan natural com la mort és estimar i ser estimat. Ambdues coses són voluntat dels déus i formen part del cicle de la vida. Jo t'hagués pogut matar, sí, i cap divinitat de l'Olimp o de l'Hades s'hagués enutjat pel meu acte. Però privar-te de l'amor és una acció sacrílega als ulls dels immortals, doncs atempta contra l'ordre que ells han establert. I ara m'agradaria expiar aquest greuge.
En Buder, a qui els darrers esdeveniments que li havien tocat viure l'havien tornat molt sensible a les professions de pietat religiosa, s'emocionà en sentir la confessió de la Júlia, la qual trobà insòlitament propera.
Senyora, si és això el que us amoïna, què n'heu de dir de mi, la mà executora d'aquest crim horripilant?
No era la teva voluntat.
Tampoc la vostra, pel que conteu. Ha estat un caprici maliciós del destí.
Tens raó, però no val com a excusa. També Èdip estava predestinat a cometre accions abominables, i malgrat que tota la seva existència estava escrita davant mà, aquest fet no el va lliurar del càstig. Sempre hi haurà algun prest a la venjança, com ara tu, que m'odies, oi?
Aquella insinuació revetllà al Buder que, tot d'una, tingué la sensació que estava sent manipulat. Se n'adonà que el joc, a l'hora de seducció i de penediment, que ella desplegava li despertava sentiments de tendresa i comprensió que topaven frontalment amb la ràbia que li regirava les vísceres. Intuïa que si no era capaç de desempallegar-se de la fascinació que li provocava aquella dona, acabaria perdonant-li tot el mal que li havia infligit, i aleshores, amb la voluntat domada, esdevindria un simple joguet a les seves mans.
Us ho diu, sí, us ho diu, i aquest odi el duré eternament clavat en el més profund de la meva ànima. Us ho diu i us ho diré fins al final dels vostres dies, i a cada nou despertar frisaré per conèixer la notícia de la vostra mort.
Només ets un bàrbar pollós, un inconscient que ha gosat desafiar el poder de Roma, un traïdor.
M'acuseu de traïdor quan m'he jugat al coll pel bé del meu poble, per evitar la gent que aprecio els patiments d'una guerra que ens és completament aliena.
Oh, esclar, tota una heroïcitat. He de reconèixer que valor no te'n falta, però em temo que la teva determinació era tan estúpida com inútil.
Com dieu?
Ignores completament els afers de l'alta política. L'aliança amb Empúries ja està segellada. Tan sols resta que l'assemblea la ratifiqui. cosa que t'asseguro no resultarà gens complicada, tot i que algun membre recalcitrant, com el pare de la teva estimada, mostrés reserves. En breu, Empúries serà la nostra base d'operacions a Hispània.
Així el segrest de la Zoé...
És una mesura de pressió. Estem en guerra, no podem permetre fissures en el si dels nostres aliats. Encara que la predisposició majoritària de l'Assemblea Empuritana sigui favorable als nostres interessos, ens cal una completa unanimitat en el vot.
Quanta brutícia! I jo al mig sense estar-ne assabentat de res.
La veritat és que ens ha estat d'una gran utilitat. En principi, la nostra missió era purament diplomàtica. Se'ns havia encarregat negociar amb el magistrat Soló la seva adhesió a la causa romana. Confiàvem que s'hi accediria amb facilitat, però ell s'hi va entossudir, al·legant tota mena de pretextos. Hi van insistir, però fou en va. Les converses estaven encallades i a nosaltres se'ns acabava el temps. Aleshores, vam acordar canviar la tàctica. Quan se'ns va informar que el magistrat tenia una filla, vam decidir raptar-la i demanar, a canvi de la seva llibertat, el vot afirmatiu a l'assemblea. El pla era senzill, però no vam comptar amb que els empuritans mobilitzessin la milícia ciutadana tan aviat. Irònicament, allò que nosaltres havíem reclamat amb tanta persistència se'ns va girar en contra. Si l'acció fallava i érem descoberts, l'escàndol seria majúscul i podia tirar per terra tot el que havíem aconseguit. Els riscos que havíem d'assumir eren grans i, a més, el que ens proposàvem no tenia el vestit blau de Roma. Vam estar a punt de deixar-ho córrer, però llavors vau aparèixer tu i el teu amic.
Just hem fet la feina fosca, no?
Sí. Si t'enxampaven a tu, nosaltres ens deslliuràvem de tota sospita i l'assumpte no adquiria major transcendència.
Major transcendència per a Roma, és clar.
Contràriament al que et puguis imaginar, no em satisfà en absolut recórrer aquest tipus de solucions, però he d'anteposar el bé de la pàtria a les conviccions pròpies.
Comprenc. I què serà de la Zoé?
No pateixis. Quan arribem a Roma, la donarem en acollida a algú de la família dels Escipions. Són una gent que professa una gran admiració a la cultura grega. S'hi trobarà com a casa.
Espero que almenys sigui tractada com és degut.
Jo en el teu lloc no em preocuparia tant per la seva sort com per la teva. A Roma seràs un estranger, un bàrbar, un incivilitzat que prové de confins del món sense ofici ni benefici. Amb aquesta carta de presentació és fàcil que vagis a parar al mercat d'esclaus.
Això tant me fa. Si he decidit venir és per estar a prop de la Zoé. No la perdré de vista ni un moment, ho juro.
Et serà impossible. Roma és molt gran.
No m'importa la distància.
Ets un pobre beneit, saps? En el fons em caus bé, però. Podries entrar a formar part del meu servei, com a home lliure, naturalment. Què me'n dius?
Aquella proposta era l'últim que en Buder esperava sentir, i s'esgarrifà. La sola idea d'haver de passar el dia sencer compleient la persona que més detestava del món li provocava repugnància i por a parts iguals. Redubtava, sobretot, de l'atracció fatal que la Júlia exercia sobre ell, de les seves intencions ocultes, del poder d'aquest somriure d'aparença innocent que li enterbolia l'esperit talment al cant d'una sirena. Durant la breu estona de conversa, en Buder havia experimentat totes les gradacions de l'estat d'ànim, des de la fúria fins a la compassió, de la ira a la tendresa. Com més l'avorria, més l'admirava, o potser més se n'enamorava.
Mai serà el vostre criat.
Pitjor per tu. D'aquí a 6 jornades tocarem terra italiana. Tens temps per anar-t'ho rumiant.
Capítol 8è de la radionovel·la Empúries 218. La setmana que ve us presentarem un nou capítol, el 9è. Donem gràcies a tot l'equip que treballa aquesta radionovel·la. Per cert, molt interessant. El que estem escoltant en aquest moment és de Rodrigo Leao, és portuguès, ex-Madre Deus. Es titula Ruïnes. Thank you. Rodrigo Leao ja fa molt temps va deixar Madredeus i va anar en solitari, i realment la seva capacitat creativa és extensa. Ruïnes es titula aquesta cançó que acabem d'escoltar, i acabem el programa d'avui amb una altra cançó, en aquest cas Woman in a Heart de Jot Cool. Tornarem dissabte que ve. Ha estat un plaer. Gràcies, fins sempre. Now that the children are asleep, you wanna play, but you're so lazy. She walks into the bar, and there you are. Still life, watercolor woman in a window, considers role of kitchen sink, drama queen. Stage left protagonist with cigarette and pen, considers form of racehorses, IBM. Declining issues led advancing to the one in slow trading. She walks into the bar, and there you are.
Manifestly failing to disappear.